L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre un dia més ens disposem a oferir-vos. Som a dilluns, primer dia d'aquesta setmana i també primer dia del mes de desembre. Com és habitual diàriament, obrim aquesta repassada a l'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem a ritme de qüestions econòmiques. La Diputació de Tarragona ha aprovat un pressupost de 143.720.000 euros per al 2015. Els comptes inclouen una dotació extraordinària de 6 milions d'euros per ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants. Demà dimarts entra en funcionament la nova estació d'autobusos d'Amposta, una estació en la qual s'hi han invertit més d'un milió d'euros i que ve a donar resposta a una llarga reivindicació municipal. Parlant d'inauguracions, a Passa instal·la Santa Bàrbara un servei de teràpia ocupacional. El servei, que s'ubica al centre cultural, ocuparà 24 persones amb discapacitats intel·lectuals i també serà inaugurat demà dimarts. Els pescadors del territori creuen que la llevantada del cap de setmana favorirà les captures de llagostins aquesta setmana a la zona del Delta de l'Ebre. I Deltebre convoca el concurs un any més de decoració nadalenca. Avui també destacarem que el Consell Comarcal del Montsià ha contractat 13 persones aturades i que no rebien cap prestació per treballar en 10 ajuntaments de la comarca els propers 6 mesos. I com tots els dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori en els partits que la meteorologia ha permès que es disputessin aquest passat cap de setmana. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions econòmiques, parlant d'un ens supramunicipal com és la Diputació de Tarragona, que el passat divendres va aprovar per unanimitat els pressupostos de la corporació i dels seus organismes autònoms per al proper exercici, el del 2015. Uns comptes, uns pressupostos que pugen a 143,72 milions d'euros, un 3,28% més que els de l'exercici anterior. Els comptes inclouen una dotació extraordinària de 6 milions destinada a ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants. Després de l'aprovació dels pressupostos més elevats dels últims 5 anys, el president de la corporació, Josep Poblet, destacava que s'han acomplert o fins i tot superat els objectius fixats a l'inici del mandat. Segons Poblet, s'han adaptat molt als temps que corren i s'han donat més diners que mai i liquiditat als ajuntaments quan se n'han ingressat menys. A més, ho han fet amb una major transparència. Escoltem les paraules de Josep Poblet en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, traient pit d'aquesta bona gestió econòmica del govern de la corporació, de la Diputació de Tarragona, i afirmant, com dèiem, que s'han sabut adaptar als nous temps, donant més diners que mai als ajuntaments quan la Diputació n'ha ingressat menys. Josep Poblet.
No devem haver pres males decisions. No devem haver fet propostes equivocades des del govern. No devem haver generat consensos ficticis. Haurà sigut segurament la solvència, la solidesa, la fermesa i la garantia de les coses que hem anat fent que ha generat naturalment doncs, tota aquesta gran unitat de criteri que està donant com a conseqüència un mandat extraordinàriament fèrtil. Ens hem adaptat molt als temps i hem donat més diners als ajuntaments que mai quan nosaltres n'hem rebut menys. I hem donat més liquidesa. I aquest increment d'ajuda l'hem fet amb major transparència. Hem exhibit més el que fem a tothom, cosa necessària, perquè els temps també han canviat en aquesta demanda. No és només el saber què fem, sinó el com ho fem. I per tant agraeixo moltíssim en aquest sentit la gran actitud constructiva i positiva de la gran família que, darrere dels diputats i diputades, és tot el gran equip humà de la Diputació per a fer possible aquest objectiu.
Cal dir que dels 143.720.000 euros del pressupost total, 122.382.000 són el pressupost de la Corporació de la Diputació, 15 milions d'euros són per a l'organisme de gestió d'ingressos, base, i 6.340.000 per a l'organisme autònom del Patronat de Turisme. Segons explicava el president de la Comissió d'Hisenda, Benet Gené, l'increment del pressupost en 4,2 milions ha estat possible per l'ajornament de la devolució a l'Estat de les liquidacions negatives de tributs d'exercicis passats i també per l'aportació de més d'un milió d'euros per part de la Generalitat corresponent al conveni de traspàs de carreteres signat entre ambdues institucions. Entre les partides més destacades dels comptes de l'ens supracomarcal per al 2015 hi ha la del Servei d'Assistència al Municipi, el SAM, amb gairebé 30 milions d'euros, on s'inclou una partida de més de 10 milions per al Pla d'Actuació Municipal. D'aquests, 7,13 milions es destinaran íntegrament a sufragar part de la despesa dels municipis i 2,9 milions a finançar diferents programes d'inversions en equipaments municipals. D'aquesta manera, entre el 2011 i el 2015, la Diputació haurà donat resposta a les peticions fetes des del món local de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb un total de 50 milions d'euros, una aportació que suposa la major injecció de diners al món local mai feta per la institució. L'objectiu, segons destacava el president, en Josep Poblet, és mantenir l'assistència als municipis del territori i garantir un servei de qualitat als ciutadans. En aquest sentit, els comptes inclouen una dotació extraordinària de 6 milions destinada a finançar obres d'equipaments en municipis de menys de 20.000 habitants. A més, s'intensifica l'ajut tècnic ofert als ajuntaments a través d'un increment de la plantilla de secretaris, interventors i personal d'assessoria econòmica i jurídica que donen suport en les tasques de gestió del món local. D'altra banda, un any més es consigna una partida de la Diputació que s'enfilarà als 1,9 milions d'euros al 2015 per al Programa General del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, segons l'acord signat amb la Generalitat i que té com a objectiu la millora dels equipaments municipals. També es manté el suport als Consells Comarcals, amb una aportació de 5,4 milions per diferents projectes territorials, entre els quals una aportació d'una mica més de mig milió d'euros, 540.000, destinats a sufragar el transport escolar no obligatori i 4,8 milions per donar suport a programes d'inversions i serveis als ajuntaments. L'àrea que gestiona la xarxa viària de titularitat de la Diputació, el Servei d'Assistència al Territori, destinarà també més de 13 milions a la construcció, manteniment i millora de les carreteres de titularitat de la Diputació al territori, tenint com a referència general el Pla Zonal de Carreteres creat per assegurar un progrés equilibrat del territori. D'altra banda, a través del Servei d'Assistència al Ciutadà, amb un pressupost de 22 milions i mig, s'incrementen les partides destinades a donar suport als municipis en l'àmbit de les activitats culturals i inversions en equipaments. Destaquen, entre molts altres, els ajuts per a actuacions incloses a l'e-catàleg, amb l'objectiu de potenciar el dinamisme i la creativitat cultural al territori, amb un milió d'euros, i els ajuts per a escoles de música municipal de 300.000 euros. En l'àmbit de la gestió educativa, la Diputació aportarà 15,6 milions als centres d'educació especial, artística i musical que la institució gestiona a Tarragona, Reus i Tortosa i al Museu d'Art Modern. L'objectiu, destacava Poblet, és garantir el manteniment i la qualitat d'aquests centres educatius i evitar que es vegin afectats per les restriccions pressupostàries. La Diputació col·laborarà també amb diverses entitats socials que ajuden als més desafavorits, aportacions de 100.000 euros per a Càritas Diocesana de Tarragona i Tortosa i 100.000 euros també per al Banc dels Aliments. I també s'aportaran 418.000 euros per impulsar diferents programes de difusió del coneixement i d'impuls tecnològic a les empreses, en este cas a través de l'aliança amb la Universitat Rovira i Virgili. Per últim, dir també que es destinaran més de 8 milions d'euros als municipis que siguen subseu dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui per Amposta, municipi on demà dimarts entrarà en funcionament la nova estació d'autobusos de la capital del Montsià, una estació en la qual s'hi han invertit en més d'un milió d'euros i que ve a donar resposta a una llarga reivindicació ampostina. A partir de demà deixarà de funcionar l'antiga estació situada a l'Avinguda Catalunya. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Demà entra en funcionament la nova estació d'autobusos d'Amposta, una estació d'autobusos que s'inaugurarà el proper dia 11, però que es posa en funcionament demà dimarts, en la que s'ha invertit 1.200.000 euros. La nova estació es situa a l'oest de la localitat, en concret a la Cruïlla, entre l'avinguda de Santa Bàrbara i el carrer Sebastià Joan Arbó, amb una superfície d'uns 3.700 metres quadrats. L'estació té capacitat per a 7 andens i 5 places addicionals per a autobusos i compta amb un edifici terminal amb una sala d'espera, despatx de bitllets i també servei de bar. Així mateix disposa d'una àrea d'aparcament exterior per a uns 40 turismes. Recordem que l'estació es posarà en funcionament demà dimarts a les 6 del matí. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, espera que aquest equipament sigui doncs, de satisfacció per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Esperem i desitgem que doni molt bon servei aquesta estació de busos, que bueno, ja anem explicant i ja veient la gent que és una magnífica estació de busos com se mereix la nostra ciutat i que serà perquè la gent més còmodament pugui arribar de Barcelona, arribar de les ciutats que vaigui i també sortir i estar en condicions per a poder viatjar.
Cal recordar que l'actual parada de busos a l'Avinguda Catalunya es continuarà mantenint, això sí, com a parada, però de l'autobús urbà. Fins ara, Amposta disposava d'una estació d'autobusos interurbans. Des de fa uns anys, l'antiga estació es va desmantellar arran de la reordenació del teixit urbà en aquell àmbit. Des de llavors, aquests autobusos, de manera transitòria, han fet parada a diferents marquesines, la primera situada a la vora del riu i la segona, com dèiem, a l'Avinguda Catalunya. Ara, i a partir de demà, la nova estació d'autobusos es situa, com dèiem, al costat de la rotonda de la plaça de la Castellania.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara perquè APASA instal·la un servei de teràpia ocupacional al municipi planer. El servei, que s'ubica al centre cultural del municipi, ocuparà a 24 discapacitats intel·lectuals i serà inaugurat també demà dimarts. La iniciativa és fruit del conveni signat el passat mes de juliol entre APASA i l'Ajuntament de Santa Bàrbara. I d'ell ens en parla a la crònica d'avui que des de la Plana Ràdio ens envia Josep Roig.
El passat mes de juliol, Santa Bàrbara va acollir l'Assemblea General de l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la comarca del Montsià, que es va celebrar enguany al Museu de la Vida a la Plana del nostre municipi. El motiu de celebrar aquest acte a Santa Bàrbara tenia una raó força significativa, ja que, segons informava la mateixa entitat, l'Ajuntament planer cedia en règim de lloguer la sala d'actes del Centre Cultural en el que APASA ubicarà provisionalment un servei de teràpia ocupacional per donar resposta a les demandes dels alumnes que finalitzen la seva escolaritat al Centre d'Educació Especial Àngel i que no poden accedir al servei ubicat en posta per falta de places. Amb el contracte que es va signar en aquell moment es va establir les bases dels acords que apunten que l'Ajuntament de Santa Bàrbara cedeix de manera temporal aquest espai al centre, del Centre Cultural un cop acabades les obres de reforma que s'hi han fet. Ara la mateixa entitat ha informat de que demà dimarts, 2 de desembre, a les 4 de la tarda, es farà l'acte inaugural d'aquest nou centre ocupacional que APASA ubica al municipi. Aquest projecte ha estat possible realitzar-lo mitjançant el referit conveni de col·laboració i que permetrà fer ús de les instal·lacions del Centre Cultural a curt i mig termini per poder ampliar més endavant el servei de l'entitat a nivell ocupacional i residencial a la localitat. Mitjançant aquest projecte ja passa a donar resposta a les necessitats ocupacionals de la comarca, de moment amb 24 places noves i alhora apropa el servei a un entorn més proper. Amb aquest acord entre APASA i l'Ajuntament de Santa Bàrbara, l'entitat comença un procés de descentralització que respon a la seva voluntat d'apropar els serveis al major nombre possible de famílies amb persones amb discapacitats intel·lectuals de la comarca del Montsià. De fet, també volem recordar que la mateixa assemblea, l'Ajuntament de Santa Bàrbara mostrava la seva disposició a cedir en un futur uns terrenys municipals sense determinar ni quan ni on perquè a Passa pugui construir en un futur un centre ocupacional i una llar residència que els usuaris puguin utilitzar, els usuaris d'aquest centre puguin dedicar l'atenció de les persones amb aquestes mancances psíquiques.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Quan falta menys d'un mes per al Nadal, els pescadors del Delta de l'Ebre inicien un ritme de treball frenètic per servir peix i crustacis que arriba a totes les taules durant aquestes festes nadalenques. La llevantada dels últims dies, que ha remogut la mar, pot afavorir que en els propers dies augmenten les captures, tal i com apunta el president de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Eusebi Rosales. La previsió és que entre el novembre i el desembre s'arriben al nivell de captures de l'any passat amb uns 15.000 quilos de llangostí, un producte que ara es paga a uns 18 euros el quilo. Pel que fa al peix, Rosales celebra que el preu hagi pujat de mitjana uns 20 cèntims el quilo respecte de l'any 2013, amb uns preus aproximadament i de mitjana de 4,40 euros el quilo de peix. Escoltem les declaracions que a l'Agència Catalana de Notícies feia Eusebi Rosales, com dèiem, president de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, que diu que les captures de peix són similars a les de l'any passat, però que enguany es paguen uns 20 centímetres més cares. Eusebi Rosales.
En captures mitjanament anem quasi igual, el que passa que portem una miqueta més de preu en el peix i, clar, allò, això ens reporta que fem més diners. A vegades nosaltres volem agarrar el mateix peix o una mica menys de peix i muntar el preu de mig de lo que és el peix, facturem més, fem més diners. A vegades la gent agarra més peix que un altre any, però si va més barat, fem menys diners.
Eusebi Rosales explicava que el temps d'aquest cap de setmana pot afavorir, de ben segur, que ho farà les captures dels propers dies.
Sí, ara, per exemple, per el dilluns o el dimarts, quan la mar se queda una miqueta calma, està tot revolt i el més segur que quan sortiguéssim el dilluns o el dimarts, doncs agarrarem llangostí.
Rosales explicava també quin és el preu al que actualment s'està pagant aquest preuat fruit del mar, llangostí.
El preu ara, aquesta setmana, quan Els veníem a 17, 18, 19 euros i segur que si se treuen quantitat, doncs baixaran.
I per últim explicava també que anys enrere, per les dates nadalenques, es disparaven molt els preus dels productes de la mar. Ara, actualment, això ja no passa.
Anys atrás, quan arribava a Nadal, tot se disparatava, els llagostins se doblaven de preu, tenien pocs, arribaven hasta llavors dels 20.000 de les antigues pessetes, o sigui, 120 euros, vull dir, coses rares, eren coses excepcionals a Nadal. I ara no, va una mica més car de lo normal, però no hi ha cap cosa rara.
Pel que fa al peix, ho comentàvem abans, estos dies, en aquesta època, es pesca galera, lluç, dorada o llenguados, productes que de mitjana, com comentàvem anteriorment, s'estan venent uns 20 cèntims d'euro per quilo més cars, a una mitjana de 4,40. Finalment, també el representant dels pescadors lamentava que actualment, fins només uns dies abans del Nadal, la gent no compra, mentre que fa uns anys la gent adquiria productes de la mar amb molta més antelació. I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb el Nadal, tot i que en este cas ho fem per una qüestió molt diferent. Anem cap a Deltebre, municipi on es convoca el concurs de decoració nadalenca. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Comerç del Tebre ha convocat una nova edició del concurs de paradors i pessebres a fi que aquest Nadal el poble llueixi molt més amb els comerços guarnits. En l'edició d'enguany hi ha tres premis a cada categoria. El jurat valorarà l'espectacularitat, impacte comercial, la qualitat artística, l'originalitat, així com l'adequació a l'entorn i el missatge. El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Deltebre, Joan Alginet, parla d'aquest tradicional concurs.
És, de fet, hi ha un concurs que ja porta molts anys també funcionant i que per a nosaltres és important perquè, com t'he dit abans, la nostra voluntat de dinamitzar el comerç, d'ajudar el comerç, de donar tots els instruments i tot, encara que no siguin els suficients, però a l'abast de les nostres possibilitats, el concurs de decoració nadalenca, que vull dir que el 13 de desembre estarà obert a l'àrea de comerç, però bueno, implica una mica els comerços a decorar els seus aparadors de la millor manera possible. Cada any tenim més participants, tant en l'àmbit dels aparadors com en l'àmbit dels pessebres, i enguany, per exemple, dic que, i així ho prendrem com a model, el guanyador del premi de pessebres serà l'any següent la postal de Nadal que l'Ajuntament de Deltebre envia als seus compromisos. Enguany ja ha estat així i això continuarà sent.
Els comerços i particulars interessats a participar cal que s'inscriguin a l'àrea de comerç. El termini finalitza el dimecres 10 de desembre. El lliurament dels premis tindrà lloc enguany el dia 19 de desembre al Mercat Municipal de la Cava.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui també del Consell Comarcal del Montsià, perquè aquest mes de novembre s'han incorporat a la feina 13 persones contractades per un període de 6 mesos a jornada completa per dur a terme diferents projectes de caràcter públic i d'interès socials en diferents ajuntaments de la comarca del Montsià a través del programa Treball i Formació, un programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu amb càrrec al programa operatiu de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020. Es tracta de persones en situació d'atur i que han exhaurit la prestació per desocupació i o el subsidi. El programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit aquesta prestació i o el subsidi de desocupació. Els diferents projectes municipals que es duran a terme són els següents: a Alcanar, manteniment del lligallo de la mar, 2 paletes; a Ull de Cona, adequació i manteniment d'espais públics, també amb 2 paletes; a Sant Jaume d'Enveja, el condicionament del passeig fluvial, 1 jardiner; a la Sénia, manteniment i adequació i millora d'espais naturals i zones d'esbarjo, 2 paletes; a Santa Bàrbara, pla per a la construcció del nou local d'entitats, 1 paleta; al Godall, el pla de manteniment d'equipaments públics, 1 paleta; a la Galera, el pla de manteniment d'equipaments locals, 1 paleta; al Mas d'en Verge, el pla de millora d'equipaments i espais públics, 1 paleta; al Mas de Barberans, manteniment i millora de les zones ajardinades del municipi, 1 jardiner; i als Freginals, el pla de manteniment i o rehabilitació d'espais d'interès socials del municipi amb 1 paleta. Aquests 13 treballadors rebran, a més, 90 hores de formació vinculada a un certificat de professionalitat. El seu contracte finalitzarà el dia 6 de maig. Per tal de coordinar el projecte i facilitar la posterior inserció laboral dels participants, el Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el 70% de la jornada d'un tècnic per un període de 7 mesos.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Recta final del nostre temps d'informació i actualitat esportiva que, com cada dilluns, ens arriba en forma de repassada la jornada futbolística dels equips del territori. Com sempre, comencem fixant-nos en la categoria més alta on tenim representació, el grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, un Ascó que en aquesta jornada aconseguia la victòria, tot i que per la mínima, jugant com a local davant del Peralada, 1-0, victòria per als de la Ribera, que sumen 3 punts més i són ja segons a la classificació, empatats a punts amb el líder, el Rubí. Tots dos, Ascó i Rubí, sumen 29 punts. Pel que fa a la primera catalana, la Rapidenca aconseguia de sumar un puntet en el seu desplaçament al camp del Tàrrega, un partit que van empatar els rapidencs 1-1, mentre que l'Amposta disputava el seu partit dissabte, un partit que els ampostins van veure com en suspenia quan al minut 74 la pluja va obligar a fer-ho. Fins en aquell moment, un gol de Becerra li donava la victòria als de la capital del Montsià per 0-1 al camp del Morell. Per tant, partit suspès al minut 74 i veurem si la setmana que ve, que hi ha jornada de descans, és la data escollida per la federació per disputar la miqueta més del quart d'hora que resta pendent d'este partit. A la classificació, l'Amposta és 12 amb 15 punts, i això sí, un partit menys, o com a mínim estos minuts que li falten, i la Rapitenca amb 20 punts ocupa el cinquè lloc de la classificació. Pel que fa a la segona catalana, anem al grup 6è, que és on militen els equips del nostre territori. 13a jornada de campionat i els resultats: Alcanar 1, Vilaseca 2, Catalònia 2, La Cava 0, Tancat 2, Roda de Barà 1, Camarles 1, Gandesa 2, L'Ampolla 2, Camp Clar 1, La Canonja 2, Valls 0, Cambrils 2, Sant Pere i Sant Pau 0 i Jesús i Maria 1, Tortosa 1. El partit del Tebre Remolins en Vítem va ser suspès al descans a la mitja part a causa de les condicions del terreny de joc després d'un fort xàfec, de les fortes pluges. En aquell moment el marcador registrava del Tebre 0, Remolins Vítem 4. A la classificació, el Vilaseca és líder amb 35 punts, seguit del Jesús i Maria amb 28. Passem a la tercera catalana, grup primer, 13a jornada de campionat i també en este grup molts partits sense resultat. Dels que sí que es van poder jugar i acabar: el Santa Bàrbara 2, Campredó 1, la Sénia 1, Flix 1, Batea 4, Corbera 4, Ulldecona 3, Móra la Nova 0 i Perelló 2, Alcanar 2. La resta de partits: l'Aldeana Godall, el Roquetenc Pinell, el Sant Jaume Ginestar i també l'Horta Lametlla van ser suspesos o aplaçats, evidentment, a causa de la meteorologia. A la classificació, el Batea és líder amb 27 punts, seguit del Móra la Nova amb 26. I acabarem la repassada a la jornada futbolística dels equips de les Terres de l'Ebre fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. És el grup d'aquí de les nostres comarques i també força partits aplaçats o suspesos: l'Ebre Escola, Remolins Vítem B, el Benissanet Tivenys, l'Arnes Bot i el Roquetenc B La Galera. Dels partits que sí que es van poder jugar, es van produir els següents resultats: Olímpic Móra d'Ebre 4, Xerta 0, Escó B 5, Caldeana B 1, Vilalba 5, Camarles B 1 i Jesús i Maria B 2, Catalònia B 1. A la classificació, líder l'Olímpic Móra d'Ebre amb 26 punts, seguit del Vilalba amb 25.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia, comencem avui i fem balanç de les pluges de tot aquest episodi excepcionals. Registre, per exemple, de Parc Natural dels Ports de 481 litres des de el dijous, divendres i tot el cap de setmana, aquestes pluges intenses que també han afectat les comarques gironines: 262 a Cabanes, 238 al Montseny, molts valors per sobre dels 200 litres, 100-150 en molts sectors també de la Catalunya central i punts de litoral i perlitoral. Tot i que el més gros ja ha passat, precaució perquè encara les rieres, els rius baixen amb intensitat, no acostar-se a les lleres del riu i també amb temporal marítim que encara continua a tot el que és la façana litoral. Veiem la imatge del Meteosat i veiem com la perturbació a poc a poc es va allunyant i això ens porta a aquesta entrada de vent del nord entre Gregal, vent del nord-est, tramuntana, mestral, a les Terres de l'Ebre, s'emportarà els núvols, això sí, ens portarà aire més fred. De moment encara resta d'inestabilitat alguns ruixats puntual cap a les comarques gironines. Veiem aquesta imatge del radar del Servei Meteorològic de Catalunya. A poc a poc tot s'ha anat tranquil·litzant, encara algun ruixat en aquest sector, també cap a la façana litoral, Terres de l'Ebre, amb una situació marcada per unes temperatures que han quedat una miqueta més curtes i una cota neu que encara de cara a la tarda tirarà més cap avall. Cota neu que baixarà fins a aquests 1.100-1.000 metres cap a la Vall d'Aran. Algun ruixat puntual a la tarda, tramuntana i mestral als dos extrems del país, situació més complicada cap a les Balears i els propers dies, temps més estable, però amb temperatures cap avall.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, que us dona les gràcies en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Demà, novament, hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.